a Nova Orleans. Se'n diu el sol naixent. I ha estat de molts xicots la perdició. Jo en sóc un cas vivent. Nova Orleans.
Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres, el programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Amigues i amics, un dilluns més, estem en directe a Punt 7 Ràdio. Avui és 18 de gener i comença un nou Tirant de llibres, el número 126. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. I hola, no insisteixis, Joan, ja intervindràs després. Bona nit de totes maneres, també, Joan. I hola, bona nit a totes i a tots els nostres components de l'audiència, que avui, un dia més, se sumen per seguir una altra edició de Tirant de llibres. Concretament, quin número, Francesc?
El 126, el programa número 126.
El 126, i què tindrem avui?
Bé, tindrem un programa, com sempre, molt atapeït, però abans volíem saludar el nostre equip tècnic excepcional.
Excepcional, sens dubte.
Les dues gemmes que ens estan ajudant avui, la Gemma i la Gemma.
I allà brots verds.
Exactament. ens estan ajudant per tal que el programa d'avui surti perfectament. Bé, avui, com dèiem, tenim un programa atapeït, tenim una crònica des del País Valencià amb la nostra benvolguda companya Empar Morelló. Avui a Literatura Universal en Jordi ens parlarà, farà un repàs, vaja, de l'actualitat literària a la premsa europea, oi Jordi?
Sí, i tant. Aquestes vacances de Nadal passades em vaig bellugar una miqueta per alguna capital europea, per una capital europea, i això em va permetre, doncs, replegar una mica del pols de l'actualitat literària.
Posar-te al dia.
Ah, això mateix.
Tenim literatura i gènere. A veure si en Joan ens parla avui d'una escriptora, Simone de Beauvoir, una mica de la vida i l'obra, perquè sembla que enguany se celebra el 112è
aniversari. I pot ser que hi hagi un interès de rescatar la seva obra, sobretot la seva obra tan simbòlica i tan emblemàtica per moltes dones.
Exactament. Bé, després de parlar de Simone de Beauvoir, parlarem d'un altre llibre escrit per una dona. En aquest cas, l'Helena Martínez Pons, a dins de l'apartat Llibres a la Carta, ens parlarà d'una obra de Joana Purjà, que es diu A cau d'orella. I tot seguit parlarem no d'un llibre, sinó d'un DVD, Biografies i assaig, a propòsit de Gabriel Ferreter, un DVD que ha sortit fa pocs mesos, que es diu Metrònom Ferreter. Tot seguit, quan faltin pocs minuts per 10:15, si tot va bé, tot va l'hora, tenim internet i llibres. Avui parlarem de dues pàgines web. En Joan es parlarà d'una web que es diu parlacatalà.org i jo us parlaré d'una web que es diu espaisescrits.cat, que de fet porta com a subtítol, si ho volem dir així, aclaridor, la xarxa del patrimoni literari català. Com sempre, abans d'acabar el programa, tenim el noticiari, tindrem actualitat cultural i general. Us parlarem també de les novetats del Teatre Nacional i en Jordi ens portarà la frase.
Sí, no la dic encara, la diré al final.
Al final, al final. Doncs bé, som-hi.
La crònica.
Doncs bé, continuem en directe tirant de llibres i si tot va a l'hora, tenim ja en directe la nostra benvolguda Empar Morelló. Molt bona nit, Empar.
Hola, bona nit, Francesc, Jordi, Joan, hola a les gemmes i molt bona nit a tots els oients que ens escolten avui.
Què ens expliques pel País Valencià? Com estàs?
Què hi ha de nou?
Mira, el País Valencià de nou hi ha poca cosa, perquè sabeu que sempre la política sembla que aquí està en el mateix punt. Ja, jo no volia, abans de començar els protagonistes d'avui, només que remarcar que el col·lectiu Salvem el Cabanyal, que sabeu que és el barri de València, que es nega a l'obertura de la gran avinguda al mar, perquè hi ha un grapat de casetes de principis del segle XX, dels pescadors, fetes amb ranxoletes, imitant un poc l'estació del nord de València, o el tipus, la manera de fer, no? I és un barri molt emblemàtic, doncs el col·lectiu Sabem el Cabanyal continua en lluita. Sabeu que dissabte hi havia una programació especial per part del Canal 9 que ha donat una visió del barri molt sesgada. Certament el barri, hi ha una part del barri que està ben degradat perquè no s'ha fet intervenció des de l'Ajuntament ni s'ha deixat que el barri ja s'anarà esponsant, però dona una visió ben sesgada perquè no trau l'altra part ni ha entrevistat a cap representant dels col·lectius, ni del veïnat, ni res que s'hi sembli. El Canal 9 va traure un programa especial dissabte perquè informe semanal dissabte, si no haguera tret l'especial sobre el terratrèmol d'Haití, haguera posat també al seu informe semanal un especial sobre el barri. Doncs bé, molta força per als veïns del Cabanyal i per al col·lectiu Salvem el Cabanyal, que estan ahí fent oposició. I ara sí, els protagonistes d'aquesta setmana o d'aquest any, perquè tenim diversos. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua ha proposat que Enric Valor siga protagonista de l'any 2010. Ens acaben de complir aquesta setmana passada 10 anys de la seva mort i amb aquest aniversari l'Acadèmia Valenciana de la Llengua vol encetar tot un seguit d'actes, d'homenatges, de publicacions al voltant de la figura d'Enric Valor, que és el que, bueno, més enllà d'un gran mestre, va ser el darrer d'aquell grup tan especial que conformaven el Joan Fuster, el Vicent Andrés Estellers i el Sánchez Guarnés, no?
Uh-huh.
Aquest serà un dels nostres protagonistes.
Va escriure bastants obres, oi, en diversos registres?
Moltes, moltíssimes. A banda de les rondalles, era un gran rondallista i va recopilar moltes de les llegendes populars i les va convertir en narrativa. Tot just en el... Disculpeu, una interferència telefònica que sembla que ha entrat el desanès abans que no jo.
Diuen si serveix intel·ligència.
Va escriure moltíssimes obres i les rondalles especialment han quedat en la memòria de molts infants perquè es treballen a educació primària i secundària.
No? Com que ja ho has anunciat tu, en part ja no en parlo jo, perquè també ho tenia com a notícia al noticiari, però si ho has anunciat tu ja no cal que... que ho torni a dir jo, però també ho havíem pensat.
Oi, escolta, que t'ha aixafat la notícia?
No, passa res, no passa res.
De segur que tu podràs aportar alguna cosa més, si no ara, després, segur que sí, Joan.
Si hi ha temps, si hi ha temps.
Mira, sent l'any Enric Valor, jo no en tinc gaires d'obres seves a casa meva, però alguna rondalla potser sí que caurà un dia d'aquests.
Les rondalles són quasi totes molt boniques, hi ha algunes de més especials, però són quasi totes molt boniques, molt recomanables, molt curtes, molt fàcils de llegir. Jo animo als nostres oients i a les nostres oients a que li facin una ullada, perquè és certament una recopilació molt fantasiosa, però també molt arrelada en la cultura popular i paga la pena, sí. I no sé si em queda temps per parlar de la resta de protagonistes.
Digues.
Perquè, a veure, l'Ajuntament de Burjassot vol que, a partir dels 600 anys de la mort de Martí l'Humà, que sabeu que era el rei que va ajudar els furs, que va morir sense descendència i que, a partir del qual, o de deixar falta de descendència, es va signar el compromís de cas, doncs l'Ajuntament de Burjassot, que és on va morir Martí l'Humà, ha proposat sumar-nos als actes que s'estan programant des de Barcelona. A més, a Burjassot hi ha una estàtua de Martí l'Humà,
sí?
Al Col·legi Major de Sant Joan de Ribera.
Era gaire esvelt?
Com, perdona?
Tu t'hi has fixat si era un home esvelt?
Sí, era ben grandot, sí.
Ben grandot, però això li deia l'humà, perquè tenia molta humanitat.
Segurament. Que roïn eres, Jordi.
Una gran humanitat.
Una gran humanitat. Doncs l'Ajuntament de Burjassot vol sumar-se a aquesta qüestió amb els actes que es faran a Barcelona, a Cala Vila, sembla ser, i d'alguna manera, doncs, encara que hi ha un estat al Col·legi Major de Sant Joan de Ribera, també Sant Joan de Ribera va ser senyor de Burjassot i virrei de la ciutat de València, arquebisbe, i va deixar allà un gran llegat, i també es compleixen justament aquest any 400 de la seva mort, així que no te dic només que tenim un munt de protagonistes i de celebracions que recuperar. No sé si arribarem a l'abast a tot.
A veure, esperem que sí.
Molt ben, pare.
Esperem que sí.
Alguna cosa més?
No, ja està, no? Ja
n'hi ha prou.
Us deixo a vosaltres, però si Joan hi vol afegir alguna cosa més de l'Enric Valor o del que siga.
No, ja, en tot cas ja ho farem després, si hi ha temps, eh? Perquè ja
anem,
fora de temps.
Moltes gràcies,
Empar.
Molt
bé.
Tinc una abraçada.
Vinga, fins a la setmana que ve. Adeu, adeu.
Adeu. If you're
going to San Francisco, literatura universal. Be sure to wear some flowers in your hair.
Bé, jo no vaig anar a San Francisco, jo em vaig conformar anar-me'n a París. Vaig anar a París i em vaig allotjar en una zona... Bé, la parada era Charon, del metro de París, i un hotelet modestet, de 3 estrelles, però estava prou bé. I, clar, a més d'això, de gaudir de les especialitats d'aquests dies nadalencs, la galette de roi i coses així, doncs, a més, abans de sortir cada dia agafava els diaris que posaven a disposició dels clients de l'hotel, i el dia 2 de gener va resultar que tant Libération, com que és el diari Libération en francès, no? Com el diari The Guardian, tots dos, curiosament, diaris d'esquerres, Libération seria un diari, per entendre'ns, estil ICB, i The Guardian, seria un centre esquerre d'Anglaterra, van dedicar sengles especials a revisar l'actualitat i no tan actualitat cultural en relació amb la literatura a tenir en compte en aquest moment del canvi d'any i de fi d'una dècada. Concretament, Liberació, que tinc aquí al davant, doncs...
Em puc donar fe.
Doncs, concretament, destaca dos temes. Dos temes a tenir en compte durant aquest any 2010 i que d'alguna manera algun sembla que s'arrossegui de l'any passat, però que és aquest any 2010 que se celebraran les commemoracions. La primera és el fet que, com que Sigmund Freud va morir l'any 1939 a Londres, ja era un home octogenari que havia fugit d'Àustria a causa de l'annexió de Hitler, provocada per Hitler, doncs ell, diguéssim que, o de la seva mort ja n'han passat uns 70 anys, i això fa que les seves obres hagin quedat lliures de drets, les seves obres en alemany. Això fa que també, doncs, tots els editors europeus puguin publicar lliurement les seves obres sense pagar drets als seus descendents. I es preveia, en el cas de l'edició en francès, un gran allau d'obres de Sigmund Freud, precisament perquè ha estat una icona cultural durant tot el segle XX i no costa res avui dia editar-lo.
Això que dius dels 70 anys, aquests anys que han de passar d'ençà de la mort de l'escriptor perquè deixi de ser, diguem-ne, deixi d'estar subjecte a pagar drets d'autor, és a tot arreu, així? O en algun altre lloc hi ha...
Bé, jo entenc que, com que vencien en les obres en alemany i la implicació és en les obres en francès, en les edicions en francès, i fins i tot doncs, hi ha per aquí articles dedicats a les traduccions de Freud al francès i la seva dificultat, és clar, em fa l'efecte que deu ser que realment això afecta tots els països europeus. És a dir, no us estranyeu si aquest any hi ha una allau de publicacions d'obres de Sigmund Freud, precisament per aquest fet. Ja sabeu que és el pare de psicoanàlisi, aquella teoria que es basa en part en els somnis, en part en la conformació de l'erotisme en l'infant, i les diverses fases, diguéssim, en la formació d'aquest erotisme, i que avui dia ja no té la categoria intel·lectual que se li havia atribuït als anys 30, perquè és considerada una pseudociència, no és considerada una ciència, per tant, doncs, que apliqui el mètode experimental o qualsevol altre mètode científic, però sí que en el camp de la cultura està molt influent. Està molt influent precisament perquè es basa en molt de rerefons cultural. Bé, no ens entretinguem. L'altre tema que dins de Liberació destacaven eren els 50 anys de la mort en accident d'automòbil d'Albert Camus. També en podríem dir Camus, perquè sembla que d'alguna manera estava emparentat amb Menorca, la seva família estava emparentada amb Menorca. Bé, ell va néixer a Alger i és un d'aquests escriptors que situem francament en aquesta crisi, diguéssim, de consciència que hi ha entre la intel·lectualitat europea entorn de la Segona Guerra Mundial, però de vegades amb dificultats d'adscripció, perquè si bé tendim a adscriure l'existencialisme, ell mateix se'n separava, se'n allunyava en les seves pròpies definicions. És a dir, per què? Perquè no es queda en la simple impressió de malestar que li causa la incomprensió de la realitat, sinó que va més enllà. I aquest anar més enllà és el que s'ha valorat més d'ell. Tant és així que, tot i ser un intel·lectual d'esquerres, l'han reivindicat des de molts sectors. I què n'han reivindicat? El compromís, la consciència. És a dir, un cop s'ha desvetllat la consciència, precisament en un moment de crisi, en un moment de prova, en un moment de decisió, llavors ve quan l'ésser humà fa l'esforç de comprometre's. I és aquest compromís de vegades allunyant-se d'eslògans, allò que se li reconeix. Va ser, recordeu, un Premi Nobel de Literatura. Bé, i això pel que feia referència a Liberació. Pel que feia referència de Guardian, hauríem de dir que hi va haver un especial també, el 2 de gener, força interessant. L'especial del 22 de gener incluïa dues parts, una mirada enrere i una mirada endavant. La mirada enrere referia a tots els autors morts durant la dècada que volien destacar. Us en faig una succinta al·lusió, no? Per exemple, Saul Bellow o Jean Baudrillard, Roberto Bolaño, Arthur C. Clarke, el de 2001 Odissea a l'espai, Michael Crichton, Stephen Jay Gould, és a dir, un científic també, Alain Robbe Grillet, el pare de la Nouvelle Vague, aquella teoria de la novel·la realista francesa dels anys 60, François Sagan, Alexander Solzhenitsyn, etc. I a alguns d'aquests autors els dedicaven un articlet encarregat a algun especialista, a algun escriptor. Per exemple, en dediquen tant a Saul Bellow, amb uns personatges que són sempre perdedors, encara que s'esforcen a no perdre, o Barbara Carlen. Barbara Carlen és una escriptora d'allò que en diríem novel·la rosa, purament. Una dona que havia venut el 1995, en tota la seva carrera, que comença doncs, ben aviat, als anys 50, doncs aquesta escriptora havia venut més d'un bilió de llibres en B i n'havia escrit de títols 723. No estem parlant de qualitat, estem parlant de productivitat.
D'aquest escriptor que citaves fa un moment, l'Alexander Solzhenitsyn,
sí?
És aquell de l'Arxipèlag Gulag, oi? Aquella mena de novel·la reportatge que va guanyar
sí.
un Nobel, ho dic mal entès.
Sí,
recordo, sí. Aquest va morir fa...
Sí, clar, és que aquests són els escriptors morts en aquesta dècada, en la que va del 2000 al 2009.
Però aquest va morir el 2009, penso, ara fa poc, no?
En Solzhenitsyn va morir concretament el 2008.
Ah, el 2008, doncs ho tenim mal entès.
Esclar, n'hi ha molts més, Susan Sontag... De tots en diuen alguna cosa, Harold Pinter, també Premi Nobel, Arthur Miller, Naguib Mahfouz, que també havia estat Premi Nobel, i llavors fan una cosa molt curiosa, aquesta ja no l'havia vist jo encara mai, que és una mirada endavant, és a dir, què es publicarà durant l'any 2010, mes per mes fins al mes de juny, o sigui, els sis primers mesos. Naturalment estan parlant de l'edició en anglès al món. I llavors tindríem que, per exemple, i això classificat per ficció, ciència-ficció, memòries, poesia, economia, ficció infantil. Per exemple, el mes de gener, ficció. La primera gran novel·la de l'any és del Premi Nobel Orhan Pamuk, una novel·la que es dirà El museu de la innocència. Després tenim que E.L. Doctorow... té un llibre que es publica sota el títol de Homer i Langley.
Deu ser un llibre de crítica, no? No ho sabem.
Apareix com a ficció, no apareix com a estudi de literatura.
Que parlava d'Homer? He pensat que no fos un
llibre
de crítica.
No, però pensa que pot ser el nom d'un personatge.
També és veritat.
Naturalment, en anglès, Homer and Langley. Bé, anem al mes de febrer. En ficció apareixerà un llibre de John McGregor que es dirà Even the Dogs, o un de Martin Amis, aquest potser més conegut.
Sí, aquest sí.
Martin Amis, no, ja ho dic bé, Martin Amis, que es dirà Experience. Perdó, aquest és un dels seus títols anteriors. La nova novel·la es dirà The Pregnant Widow, o sigui, la vídua embarassada. O encara d'Ian McEwan, aquest és conegut, oi?
També, sí.
Es dirà Solar i tractarà el tema del canvi climàtic. Encara podem dir que hi haurà diversos estudis sobre Shakespeare que aniran apareixent al llarg de l'any, això ja és clàssic. Encara podríem esmentar el nou llibre de Jonathan Coe, en què fa una anatomia dels temps més recents. Es dirà The Terrible Privacy of Maxwell Sim, o sigui, la terrible privacitat de Maxwell Sim. Aquest Jonathan Coe, que per molts de vosaltres potser és un autor desconegut, penseu que és un autor emblemàtic de les lletres britàniques. Concretament tenia una novel·la publicada l'any 1994 que es va dir What a Carve Up, o sigui, un carve up seria allò que reparteixen els vencedors, si voleu fent, improvisant una traducció, quin botí, i en aquest llibre el 94 feia una història d'Anglaterra des del final de la Segona Guerra Mundial fins al final de l'era Thatcher, i hi ha qui la considera que és una novel·la emblemàtica, hi ha molta sàtira, molta paròdia, molt d'humor. Combina una forma postmoderna, podríem dir, amb un contingut realista. Doncs una nova novel·la d'aquest autor.
Sí, tot això que dius, per això aquí encara trigarem una mica a tenir-ho traduït.
O sigui, a mesura que vagin apareixent o que es vagin acostant les dates de publicació, podríem tornar-ho a recordar, perquè ara està molt de pressa i hi ha molta més teca.
Pot ser que ens arribin en anglès, per això, no? En algunes llibreries potser aquest llibre estaria
bé,
en anglès.
Clar, és que això primer apareixeria en anglès, sigui el mes de gener o el mes de febrer fins al juny, vaja, i després es tractaria que ho contractarien, si és que no ho han contractat ja, a Frankfurt, i ho voldrien publicar aquí.
I ho voldrien traduir. Bé, està bé tenir, doncs, d'alguna manera un tastet del que seran les pròximes novetats en el panorama de la literatura internacional. Doncs bé, som-hi, doncs?
Vinga.
Llibres a la carta.
Bé, amigues i amics, continuem, quan falten 3 minuts per 9:45, continuem en directe Tirant de Llibres, programa número 126, i tenim ja en comunicació l'Helena Martínez Pons. Molt bona nit, Helena.
Hola, bona nit, com esteu?
Doncs, hola, Helena, com va aquí, això?
Aquí doncs bé, bé.
I tu? Molt bé.
T'estem parlant a cau d'orella, però tu de què ens volies parlar avui?
Doncs, aviam, tres coses. Dues abans de parlar de la cau d'orella. He fet els deures i he estat buscant allò que us vaig comentar de Sant Celoni, del llibre dels jugadors del Guix, d'en Vicenç Pagès.
Ah, sí, que hi ha una citació sobre Sant Celoni.
Sí, sí. Està a la pàgina 54, amb un capítol que es diu Els límits de la transcripció, que si recordeu jo us parlava del fet que, bueno, que hi havia diferents catalans pels diferents personatges que hi sortien. Doncs, concretament, diu... el lector o la lectora farà bé de guiar-se per les indicacions següents. Els personatges figuerencs, recordeu que us vaig dir que passava a l'Alt Empordà. Els personatges figuerencs del llibre utilitzen un català central nord-oriental, que no sona tan rural com el dels llogarrets de l'Empordà profund. De fet, no es troba gaire lluny del català que es parla, Sabadell o a Sant Celoni. La generació de joves, que, bueno, parlant de la filla, perquè la filla té un altre vocabulari, la filla del personatge, utilitza un català prou consistent en pla fonètic, per bé que farcit de castellanismes i anglicismes, tant lèxics com sintàctics. Això és un capítol entre flashback que fa de l'any 78 i el dia a dia.
Perdona una cosa, aquí qui parla?
Aquest és l'autor, o sigui, la veu narrativa canvia completament, és l'autor.
O sigui,
això ho diu
Vicenç
Pagès.
És una interferència de l'autor en la novel·la.
Exacte.
Explicant la tècnica narrativa que utilitza.
Exacte.
Però això és una mica... Bé, avui dia tot és permès, no? Però no és una mica un retorn a les interferències del narrador que hi havia hagut precisament en la novel·la del segle XIX?
Sí.
Saps allò de... Ara, lector,
sí,
ens traslladarem,
sí,
amb la imaginació, saps?
Sí, a mi em va recordar, en un moment donat, no sé per què, però vaig pensar en la Celestina, us ho dic de veritat.
Carai.
Sí, quan de cop i volta, bueno, la típica obra de teatre, quan de cop i volta el narrador gira cap al públic i fa, o sigui, completament canvia el registre narratiu i t'explica, doncs, com si tu en formessis part d'aquella obra. Doncs em vaig sentir exactament igual, em vaig sentir formant part del llibre, perquè em vaig sentir que s'adreçava a mi. I sí, tens raó, tens tota la raó, Jordi.
Bé, bé, què ens explicaràs? Què més ens expliques?
A veure, la segona cosa, que quan vaig veure l'escaleta i vaig veure que en Joan parlava de la Simone de Beauvoir, bueno, em veu fer retornar a la meva adolescència i a les meves crisis existencialistes quan vaig llegir Los Mandarines. Però bé, això
encara no n'ha parlat, eh?
Una dada anecdòtica. No, no ho sé.
Ui, però té moltes coses a dir, eh?
No, no, és que precisament avui, dic, avui l'escolto sencer el programa, però bueno, que, ja que jo parlo abans que ell, que ho sàpiga en Joan, que va... Sí. Que, bueno, que la Simone de Beauvoir ha estat per moltes, sobretot dones de la meva edat. Jo, clar, no parlava d'ella amb homes, no? Estem parlant de quan tenia 17, 18 anys, ja quasi començant la facultat. I en aquella època llegies un llibre escrit per una dona d'aquesta categoria i ho comentaves amb dones, sens dubte. I bé, ara ja, parlant, perquè ja sé que anem tard, per variar, hi ha La cau d'orella. Mireu, La cau d'orella és un llibre que... A veure, jo vaig llegir una petita ressenya i vaig sortir corrents a buscar aquest llibre, però no és fàcil de trobar, no és gens fàcil de trobar. De fet, el vaig haver de demanar, el van haver de demanar en un altre lloc, a l'editorial. L'editorial ens va dir que n'havia fet una tirada molt... L'editorial es diu Stomberger, que havia fet una tirada molt, molt curta i tal. I per què això? Doncs perquè té la peculiaritat de que l'ha escrit una senyora que no és escriptora, tot i que ella ha fet tallers d'escriptura, un cop ella ha passat als 65, i és una senyora normal i corrent, es diu Joana Purjà, i bé, ella quan va arribar a certa edat, doncs va, passant dels 40 ja, va decidir doncs, que el que havia fet fins als 40 no l'omplia prou i va començar a fer coses, i va fer doncs, això que us comentava, no? Els tallers d'escriptura, va estudiar, es va treure el nivell C, justament, va estudiar també una mica de romànic, va aprendre a fer enquadernacions, i en un moment donat, ella, com que tenia nets i tenia besnets, i els explicava contes que ella recordava que li havien explicat a ella, va pensar que com que ja tenia certa edat, perquè no se li oblidessin, els escriuria. Llavors, no són els contes típics que després la Disney o qualsevol altre s'ha encarregat de portar-los al cinema. Són contes molt, molt, molt casolans, molt entranyables, molt d'aquí, molt de personatges amb noms tan normals com Pere o Biel o Joan, m'enteneu? No són cap virgueria, però en canvi estan plens de tendresa, de carinyo, de... Bé, tu llegeixes cada conte i et dona la sensació que tens allà la Joana explicant-te'l. I la veritat és que el recomano, no només per aquesta curiositat, sinó perquè no és que tinguin tots un missatge, ni molt menys, eh? Alguns són només per entretenir, però sí que t'ofereixen una visió neta, pura, del món. I el recomano molt especialment, evidentment, a aquells que acostumen a explicar contes a nens petits, ja siguin pares, tiets o avis o el que sigui.
Escolta, tu com a mare, quin penses que és el millor conte? El conte suporífer o el conte que crea una il·lusió?
No.
És el millor?
El suporífer en cap cas. Penso que el que viu amb il·lusió, i si pogués ser que deixar pel dia següent, tallant el punt més interessant i deixar-ho pel dia següent, doncs molt millor. I tant que sí. Els nens han d'aprendre a esperar, clar que sí. El suporífer, clar, si tens problemes amb un fill que no et dorm bé, doncs mira, però a veure, contes suporífers, no sé tu en quin estàs pensant, però ara a mi no em ve cap al cap, eh?
Bé, potser no és fàcil, però segur que deu haver-hi alguna mena de narració que fa que la criatura, al cap de dos paràgrafs, ja estigui roncant, no?
Sí.
Ara,
sí, a mi en el meu cas, una cosa que em resulta suporífera és sentir una emissora que emet notícies les 24 hores al dia. Llavors és l'emissora que jo em poso per dormir. I suposo que tu vols buscar algun conte que faci aquesta funció. Segur que l'hi ha, eh? Però tota mena també penso que depèn una mica de l'entonació que tu li dones, de l'entusiasme que li poses. Vull dir que no és el mateix explicat per mi que si jo, qualsevol dels contes d'aquest de la Joana, com ha explicat per una persona que està cansada, que té ganes que el criu s'adormi, que se'n volen a dormir ell també.
Saps què, Helena? Jo aquesta emissora me la poso per despertar-me.
Bé, jo també, per saber tot com va el dia també, a veure com s'aixeca el dia.
Sí.
Helena, ens hauries de donar la referència concreta del llibre. Tens l'editorial per aquí?
Sí, Stomberger Editorial, sí.
Ah, no la conec, aquesta editorial.
A veure, jo tampoc, per això us dic que em va costar molt de trobar el llibre, molt, moltíssim. Stomberg, i llavors, si voleu anar a la pàgina web, que és on hauríeu de demanar el llibre, si us interessés molt, és stombergereditorial.com. O sigui, Stomberg, que és el nom de l'editorial, llavors, tot junt, editorial.com.
Estem parlant del llibre A cau d'orella, de Joana Purjà.
Joana Purjà, molt recomanable.
Molt bé, Helena.
Molt bona nit.
Molt bona nit i fins la setmana vinent. Moltes gràcies.
D'acord, a vosaltres.
Gràcies per la teva col·laboració. Fins aviat.
Adéu, adéu.
Biografia i assaig. A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption.
Bé, amics, avui, quan són 4:45, no parlarem d'un llibre a dins de biografies i assaig. Parlarem d'un DVD. D'un DVD que vaig trobar l'altre dia en una llibreria i em va cridar molt l'atenció, perquè estava a la portada del DVD i hi havia un escriptor dibuixat amb uns trets que el feien inconfusible, i era el poeta, lingüista i crític literari Gabriel Ferrater. A més, el títol del DVD ho deixava ben clar: Metrònom Ferrater. Jo vaig anar a buscar al diccionari què volia dir això d'un metrònom, perquè no sabia exactament, en aquell moment no sabia què volia dir un metrònom. I ho he buscat al diccionari i diu que un metrònom és un aparell que serveix per marcar les divisions del temps en unitats variables d'una composició musical. Però en Jordi em diu que no.
No, estava fent de metrònom amb el dit.
Ah, estava fent de metrònom amb el dit. És veritat, deies que, em semblava que deies que no.
Saps aquell aparell que es posa sobre els pianos, que fent tic-tac?
Sí, ara que ho dius, sí. Doncs bé, em va cridar molt l'atenció aquest DVD, i perquè resulta que hi havia un número. Sota del metrònom Ferrater, del títol del DVD, hi havia un número, 409. I jo vaig pensar, què deu ser aquest número? Jo ho he estat investigant i resulta que d'aquest DVD, que de fet és una biografia, t'explica la vida i l'obra d'aquest poeta, a partir de les declaracions de gent que el va conèixer, més de 20 persones que el van conèixer, especialistes, professors, la que va ser la seva dona, la Jill Jarrell, doncs resulta que d'aquest DVD se n'han fet 500 unitats i resulta que estan numerades. I resulta que jo la que tinc és la 400 número 9. 409. O sigui,
l'has vist ja, aquest DVD?
L'he vist, el vaig veure ahir, sí.
Algú em parla amb pena, allò de dir que anava sempre begut?
No, amb pena no, amb molt respecte.
A mi la gent que em parlava sempre amb pena.
Doncs,
va venir a l'enterrament de no sé qui i venia begut, perquè sempre anava begut, no? I llavors li van dir, vés-te'n a casa, però allò, amb molta llàstima tot, no?
Doncs la gent que en parla, probablement perquè tots els que surten, surten perquè l'havien conegut personalment, ja sigui en un àmbit o en l'altre, en parlen amb respecte i sobretot amb molta admiració d'aquest poeta, d'aquest escriptor. De fet, es ressegueix la seva trajectòria personal i professional. Es parla de la seva infantesa, de la seva vida familiar a Reus, de com va haver de fugir després de la Guerra Civil, dels seus estudis de batxillerat, de com va, doncs, va arribar a la universitat, primer com a estudiant, després com a professor, en aquella famosa universitat autònoma del claustre del monestir de Sant Cugat, i hi ha declaracions d'alumnes seus d'aquell moment, no? Hi ha, doncs, també declaracions de la seva dona, la que era la seva dona en aquell moment, la Jill Jarrell, i d'altres poetes de la seva època, doncs, que el van conèixer. També hi ha el Narcís Comadia, que parla també d'ell. I al final, evidentment, parlen, doncs, del seu final, del seu tràgic final, del seu...
És allò, recordeu-ho, si compreu un electrodomèstic que té una bossa de plàstic, no hi jugueu.
Exactament. Doncs hi ha tota una sèrie de dades que m'han cridat l'atenció a propòsit d'aquest DVD. Números que es relacionen amb el contingut d'aquest DVD. Per exemple, el número 56 diu, és la durada en minuts d'aquest metrònom Ferrater. 77, el nombre d'exemplars que es van vendre de Menja't una cama, un dels llibres, quan va sortir, inicialment.
Amb la poesia no et farà ric, no? Diuen.
No, precisament per això. Diu 0, diu l'ajut públic que ha tingut aquest documental. Això també ho deixa molt clar. Diu 2, les pel·lícules cinematogràfiques que apareixen a dins d'aquest DVD. Això sí que quan ahir l'estava mirant em va agradar molt l'atenció, perquè surt un extracte, un fragment del Festival Price de la Poesia de 1970. I surt el moment en què Gabriel Ferrater va sortir a recitar la cançó del Gosar Poder. i es veu un vell com crida, com recita, sí, com s'exalta i doncs amb una certa passió. I llavors també hi ha una altra pel·lícula dins d'aquest DVD, amb records d'infantesa de la família Ferreter, el Mas Picarany, una mena de masia que tenien, penso que és cap al Camp de Tarragona, penso que era. Bé, jo crec que és un DVD que a tots aquells que estiguin interessats en la figura d'aquest poeta, que bé, que està bé, que el poden adquirir. El preu és, no sé si l'he dit, són 12,95 euros. I torno a dir el nom, Metrònom Ferreter. Està editat per Bellveure. És produït per aquest any 2009. I, insisteixo, hi ha més de 20 persones que intervenen, la Dolors Oller, el Joan Solà també surt, Joan Solà, perquè recordeu que Gabriel Ferreter també va tenir com una mena de faceta lingüista, com a lingüista, i el valora, el Joan Solà.
Els articles de
sobre el llenguatge.
Sí, sobre de l'Enciclopèdia Catalana, dels dos primers volums, els devia escriure en Ferreter, em sembla, eh? Bona
doncs,
part d'aquests articles.
És probable. Tots, doncs surten Jordi Cornudella, la Núria Perpinyà, la Dolors Oller, Mario Vargas Llosa, Francisco Rico, Josep Maria Castellet...
Perquè treballava Seix Barral, em sembla.
Que exacte, sí, que també s'explica la col·laboració amb l'editorial Seix Barral. Si és que es fa, dic, es ressegueix tota la seva trajectòria biogràfica i professional.
La seva formació alemanya...
Exacte, exactament. Per tant, Metrònom Ferreter, 12,95 euros, editat per Bellveure.
Internet i llibres.
Bé, no sé si mai us heu demanat, i tot això dels voluntaris per la llengua, tot això dels voluntaris per la llengua, és possible trobar, si més no, una iniciativa semblant a internet?
Sí, hi ha una iniciativa que es diu parlacatalà.org, que és una pàgina que està, com podeu trobar-lo a internet, que més es diu així, és molt fàcil de buscar-la, i és una pàgina que d'alguna forma posa en contacte la gent voluntària amb la gent aprenent, la gent, diguem-ne, que vol fer el pas de passar del català del castellà al català, i doncs és el típic voluntariat que ja funciona a molts altres ambients aquí, però això el que fan és fer aquest tipus de parelles. Si us interessa això, hi ha moltes elements, expliquen per què serveix aquesta pàgina, i diu, té com a objectius promoure la integració de les persones nouvingudes, fent que el català sigui la llengua vehicular de l'ensenyament i de comunicació comuna a tothom que visqui a Catalunya, complementar les classes presencials de català, diu no reemplaçar-les, no reemplaçar les classes, diu, no volen ensenyar gramàtica ni sintaxi, sinó acostumar l'aprenent a escoltar, llegir i parlar la llengua. També que la societat catalana accepti i l'integri al nouvingut, oferint una plataforma de comunicació entre les dues comunitats i permetre que catalans d'arreu del món, els seus descendents o familiars, puguin aprendre i practicar la llengua. I finalment, permetre que les persones que viuen fora dels països catalans puguin aprendre el català des del seu país i a casa seva. Ja sabeu que heu de buscar-la, la pàgina és www.parlacatalà.org, parla català tot junt, sense accents, .org, i allà us explicaran tot això que us acabo de dir ara.
Bé, doncs, molt bé, Joan, jo tinc una altra pàgina web, que es diu espaisescrits.cat, o sigui, http://www.espaisescrits.cat, que de fet és la pàgina web de la xarxa del patrimoni literari català. I vosaltres us estareu preguntant, i això què és, aquesta pàgina web? Abans d'explicar-vos què és aquesta pàgina web, us he d'explicar que Espais Escrits, xarxa del patrimoni literari català, resulta que és una associació privada sense ànim de lucre, constituïda amb el suport de la Institució de les Lletres Catalanes l'any 2005, amb l'objectiu d'articular els projectes de custòdia, recerca i difusió del llegat tangible i intangible dels escriptors de la literatura catalana, per tal de cartografiar el patrimoni literari català a través de les institucions que el vetllen i en promouen la lectura i els estudis. Doncs aquesta associació, aquesta institució, resulta que va crear, va construir i va desenvolupar aquesta pàgina web, Espais Escrits, que resulta que es divideix en diverses parts. Hi ha una part central en què hi apareix una agenda dels principals esdeveniments que tenen lloc aquell mes. Per exemple, estic veient un recital, estic veient presentacions de llibres, estic veient visites guiades en aquest mes de gener de 2010. I d'aquests actes en destaquen alguns. Per exemple, veig que a la pàgina web ara mateix destaquen tres coses. Un cicle de lectures de poemes de Joan Maragall, dins del cicle que en diuen Lletres de Tardor, i una exposició temporal a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer. També hi ha frase de la frase del dia. Veig aquí una frase del dia de Joan Fuster, del diccionari Preociosos. Tothom s'imagina ser distint de com és. Si no fos així, ningú no tindria prou paciència per suportar-se a si mateix. Això és una frase de Joan Fuster. Però, a més, si voleu saber les parts en què es divideix aquesta pàgina web, d'espaisescrits.cat, a mà esquerra teniu un menú en què s'explica qui és aquesta associació, quins són els estatuts d'aquesta associació. Llavors es divideix en diversos apartats. Actualitat, seminaris, mapa literari, escriptors i espais, enllaços, evidentment, premsa i la frase del dia. O sigui, és una pàgina web on trobareu força informació sobre l'actualitat del món de la literatura. http://www.espaisescrits.cat.
Literatura i gènere.
Les nenes bones van al cel i les dolentes a tot arreu, a tot arreu. Les nenes bones van al cel, però nosaltres anem a tot arreu.
Bé, amics i amigues, amb un canvi en l'ordre del programa, perquè he hagut de fer això una mica més tard, parlem avui a Literatura i gènere del 102è naixement de Simone de Beauvoir. Per què diem el 102è i no el 100? Doncs perquè quan vam fer el 100 ja vam parlar-ne, però ara ha aparegut molta més informació i pensàvem que valia la pena, doncs, parlar-ne. Una frase, comencem per una frase que diu: no es neix dona, una se'n fa. Per tant, aquesta és una famosa frase emblemàtica de Simone de Beauvoir, que va néixer el 8 de gener de 1908 a París. Va néixer a París. Els seus pares eren Georges de Beauvoir i François de Brasser. El seu pare treballava com a advocat, pertanyent a la classe burgesa, i era una família acomodada. També va tenir una germana, Hélène, menor que ella. La relació de la seva família amb la classe burgesa va desaparèixer aviat perquè el seu pare va invertir una gran part del seu capital en negocis i van acabar arruïnats. Això va provocar un gir radical en les seves vides. Es van traslladar a un petit pis del carrer Rennes, en dolentíssimes condicions, ja que ni tan sols tenia aigua corrent. El seu pare va trobar un treball com a venedor de publicitat d'un periòdic i així ens van anar tirant. Per tota aquesta situació, però tot aquest diguem-ne, desgràcia que va tenir econòmica, li va provocar una profunda depressió. El pare va començar a beure i a visitar bordells. La seva mare, amb el seu paper d'esposa comprensiva, intentava dur de la millor manera possible la situació, però les contínues baralles eren inevitables. Malgrat tot, Simone i la seva germana van rebre una educació burgesa assentada en els fonaments de la religió catòlica. Beauvoir aviat es va rebel·lar contra tot el que li havien imposat i va decidir anar a estudiar la carrera de filosofia a la Sorbona. Sorbona és la universitat que hi ha a París. En aquests anys va ser com conèixer l'home que més va influir en la seva vida, Jean-Paul Sartre, també estudiant de filosofia. La relació va durar des del 1929, quan va començar aquesta relació amorosa, que es va caracteritzar per ser lliure i moderna, i de vegades fins i tot per alguns, sobretot per les ments ben pensants, escandalosa. Per mi no ho sembla pas, per això. Aquesta relació durarà pràcticament tota la seva vida. Gràcies a això es va unir al grup del seu company i alhora que feia classes de filosofia en diferents ciutats de França, com París o Marsella. Però la Segona Guerra Mundial va influir notablement en la seva manera de veure la vida, i el 1943, en plena invasió de la ciutat de París per l'exèrcit alemany, Beauvoir va decidir abandonar la docència, optant per dedicar-se exclusivament a escriure. En aquest moment comença la seva nova vida. Es va unir a la resistència francesa, potser no tant pràcticament com teòricament, diguem-ho així, i a més es va dedicar a escriure la seva primera novel·la, La convidada, a la qual tracta el tema de la llibertat i la responsabilitat individual. També parla d'aquest tema en els següents escrits, com són La sang dels altres, escrit el 44, i Els mandarins, escrit el 54. En acabar la guerra, Beauvoir comença a treballar a la revista Els temps moderns, la temps modern, del director qual era Sartre. Durant aquests anys va realitzar nombrosos viatges recorrent gran part d'Europa i també als països de l'anomenada, diguem-ne, àmbit socialista, com ara Cuba i Xina. També va visitar per això els Estats Units. Tota la seva literatura es veurà influïda per postulats de l'existencialisme, que era la filosofia defensada per Sartre. Però aviat començaria a escriure sobre les dones, i el 1949 ha publicat la seva gran obra, per la qual és ben recordada per tothom, que és El segon sexe. Amb aquest escrit va néixer l'assaig feminista més important del segle XX i en el qual l'autora tracta d'analitzar la condició de la dona occidental des del punt de vista històric, filosòfic i polític. D'aquesta obra se'n van vendre 20.000 exemplars en solament una setmana, i aquest esdeveniment va donar una gran notorietat a l'autora. I en fer molt significatiu, i és que Beauvoir va ser una de les dones que va signar el famós manifest de les 343, publicat pel periòdic Le Monde el 1971, un manifest que els de dretes l'anomenaven el de les 343 poca vergonyes. Era en ell un total de 343 dones van declarar haver avortat alguna vegada. Beauvoir va declarar que aquesta signatura va ser el primer pas com a feminista, ja que encara que hagués fet El segon sexe, seguia mantenint que no ho era. A partir de llavors va anar cap a aquest camí. Dos anys abans de la publicació d'aquest llibre, el 1947, la seva relació amorosa amb Sartre es va trencar perquè ell, Sartre, va tenir un romanç amb l'actriu Dolores Vanetti. Però aquest mateix any va haver de viatjar als Estats Units per donar unes conferències allí i en aquest país va conèixer l'escriptor Nelson Algren. Amb ell va començar una relació que va durar fins al 64. Encara que ella sabia que l'amor que sentia per ell mai no seria igual al que sentia per Sartre, que fa l'enamorament, tot i que aquest americà li va demanar casar-se diverses vegades i deixar Sartre del tot, ella mai no ho va fer. Tot i que, d'altra banda, ella posicionalment estava en contra del matrimoni, molt en contra. En alguna ocasió va arribar a dir-li: "No podria ser la Simone que estimes si pogués abandonar la meva vida amb Sartre." Davant d'aquesta situació, Algren va decidir posar fi a la relació. Aquesta ruptura va causar-li una forta depressió, però aviat va recuperar les ganes de viure a enamorar-se del comunista Claude Lanzmann, a qui va conèixer perquè treballava a la mateixa revista dels Temps Moderns. En aquest moment, ella tenia 42 anys i ell en tenia, era 17 anys més jove. I malgrat aquesta diferència, Beauvoir va ser amb el primer amb el qual es va comprometre a viure i gràcies a ell no va tornar a patir cap crisi d'ansietat. Lanzmann sí que comprenia la relació de Beauvoir i Sartre, perquè també treballant tots junts, El 1954 va publicar Els mandarins i Beauvoir va ser guardada amb un dels premis més prestigiosos de França, el Premi Goncourt. Bé, i ja anem haurem d'explicar la segona part la setmana que ve, perquè aquest tema dona molt de sí. Setmana que parlem una mica més de la seva vida i de les seves obres perquè pugueu saber com va acabar aquesta història.
Un afegitó, la revista Temps Moderns era una revista de l'òrbita del Partit Comunista Francès i concretament Claude Lanzmann després va ser conegut per ser el director de la famosa pel·lícula Shoah, la pel·lícula sobre l'holocaust dels jueus sota l'Alemanya nazi.
El noticiari.
Amigues i amics, comencem el noticiari d'avui. Un noticiari breu, però intens. Tenim novetats pel que fa a les obres que seran representades enguany al Teatre Nacional de Catalunya. Sabem que del 3 de febrer al 21 de març de 2010 a la Sala Gran es representarà L'auca del senyor Esteve, de Santiago Rusiñol, una nova versió. Del 15 d'abril al 30 de maig de 2010, a la Sala Gran també es representarà Nit de Reis, de William Shakespeare, una de les comèdies més representades de William Shakespeare, juntament amb El vostre gust i El somni d'una nit d'estiu. I del 18 de març al 25 d'abril de 2010, a la Sala Petita, tindrem Electra, de Sòfocles. Tots aquests textos de primer ordre els tindreu enguany al Teatre Nacional de Catalunya.
Bé, Euncària Lliure. Hi ha gent que no agrada que es parli, s'escrigui o es pensi en català. És el mateix gent a qui no agrada que es parli, s'escrigui o es pensi. Aquest cita d'Ovidi Molló serveix per presentar un acte que es farà el dimecres 20 de gener a un quart de vuit del vespre, 19:15 hores, a l'auditori del CCCB de Barcelona, carrer Montalegre, número 5, a les, ja he dit, a aquesta hora. És un acte que parlarà el Marcelo Otamendi, el director, Vicent Partal, Rita Marçó, Antoni Franco, Eva Fernández, Albert Martínez, Ignasi Riera.
Bé, molt de tant en tant arriba als mitjans la notícia d'empresonament d'algun blocaire per raons de llibertat d'expressió, però a través d'informes com el que elabora cada any Reporters Sense Fronteres i d'informacions d'associacions locals, se sap que d'atacs governamentals contra internautes dissidents n'hi ha més que no sembla. L'excel·lent blog Global Voices ha decidit de fer-hi alguna cosa. A Threatened Voices, veus amenaçades, s'hi apleguen tots els casos de persecució de blocaires que han sortit a la llum i es plasmen en un mapa mundi. Mai abans no hi havia hagut tanta gent amenaçada o empresonada per allò que s'escriu a internet, segons Global Voices Advocacy, els impulsors de la iniciativa, i ho corroboren amb una xifra. Actualment, els periodistes digitals i blocaires representen el 45% de tots els periodistes empresonats al món. El designi de Threatened Voices és de situar al mapa tots els blocaires que consta que han rebut amenaces o que han estat arrestats i centrar l'atenció en les campanyes en favor seu. Fins i tot hi apareixen els blocaires assassinats. També hi ha notícies dels últims casos reportats, les accions que ha dut a terme Global Voices Advocacy i un rànquing dels països més perseguidors, que ara mateix és encapçalat per la Xina, 33, Egipte, 29, l'Iran, 23 i Tunísia, 18. La frase d'avui la va dir un personatge vinculat a l'avantguarda catalana dels anys 30, Lluís Montanyà, el qual va dir: per poder ésser imparcial cal ésser apassionat.
I amb aquestes paraules, oi? Tant per acabar el programa 126, una mica, diguem-ne, amb les nostres una mica de pressa, hem tingut tot plegat, però ha sortit bé, ha sortit pràcticament tot el que volíem dir, i per tant espereu que us hagi agradat, i el dilluns que ve us emplacem a tornar a sentir
Tiant de Lledes. Molt bona setmana i a reveure.
Esperem haver estat imparcials. A reveure.
Han fet el programa Francesc Pina, Jordi Plens, Empar Murelló, Helena Martínez Pons i Neus Barceló. Coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornarem a trobar en directe i des de la freqüència del 107.7 de la FM o des de la web www.santsaloni.org, tot clicant al logo de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana.